Bona nit a tothom i donar la benvinguda a aquesta taula rodona dels 100 anys de l'Alabastre. Començaré presentant les diferents persones que ens acompanyen avui. Aquí a la meva dreta tinc el senyor Mill, l'alcalde de Sarral, i començant per l'altre costat, Alfredo Pijuan, propietari dels tallers, el més jove de tots, dels tallers d'Alfredo, la Mireia Magre, l'Isidre Magre, Pau Moreno, el Xavi Sanahuja i el Ramon Térmens. Abans de donar la paraula als tallers, estructurarem aquest espai amb tres grans blocs, passat, present i futur, però sí que per parlar del que hem fet fins ara i del que farem, m'agradaria parlar, donar la paraula al senyor alcalde, que ens farà una breu pinzellada del que farem aquests últimes cuejades de 100 Alabastre Sarral.
Bé, bona nit. Una miqueta de lo que farem, però també de lo que hem fet. Vam començar fa ara un any doncs, a celebrar aquests 100 anys de l'Alabastre Sarral, del primer taller d'alabastre industrial, diguéssim. Durant aquests anys doncs, s'han fet diverses, durant aquest any s'han fet exposicions. Primer vam començar fent una exposició en aquest mateix local, en vam fer una de més petiteta a l'Ajuntament, després vam anar al Consell i últimament hem anat a la Diputació. S'han fet quatre xerrades, que hi han participat doncs, els tallers de l'alabastre, tècnics que treballen amb l'artesania de l'alabastre, geòlegs, gent doncs, del món de l'alabastre. I nosaltres això, perquè ho hem fet, a part de celebrar aquests 100 anys, molts ja sabeu que la pedra que es treballa ara no és la de Sarral. Les canteres fa els anys 70 es van tancar perquè poder no eren prou productives o la fórmula que es feia, aquesta nida d'extracció doncs no era la idònia i es va anar a buscar l'alabastre a l'Aragó. Però doncs, com que tenim alabastre aquí, perquè ja ho veieu que si feu una miqueta, un petit clot a tot arreu quasi que en surt, més bo o més dolent, surt alabastre i és diferent. I nosaltres volíem donar una miqueta de sortida o de nom a l'alabastre de Sarral. Per això hem fet tot això, degut a què? Doncs fa 100 anys que treballem l'alabastre. I això és el que a nosaltres doncs, ens ha mogut de fer una celebració, però que a veure si podem doncs, de que l'alabastre de Sarral torni a tirar una miqueta, si no es fa tot amb l'alabastre de Sarral, per almenys que hi hagi alguna cosa que sigui l'alabastre de Sarral, per donar-li una miqueta de categoria al nostre alabastre. Ja sabeu que el nostre alabastre doncs, és més batat, és més fosc, n'hi ha de moltes maneres, perquè n'hi ha de blanc, n'hi ha de més groc, n'hi ha de rosa, n'hi ha de blau, n'hi ha de totes maneres, però doncs, s'ha de donar a conèixer perquè la gent no coneix. Amb aquestes exposicions que hem fet trobes molta gent que coneixes, que són de fora de Sarral, i et diuen, carai, a Sarral feu això, perquè esclar, abans l'alabastre era el típic gerro, la columna, coses d'aquestes, i avui doncs, es fa de tot, es fan mobles, es fan joies, es fan escultures, doncs se'n continuen fent igual, i sobretot es treballa amb il·luminació, perquè l'alabastre de Sarral, com sabeu, doncs és un alabastre que deixa passar el llum, el de l'Aragó també el deixa passar igual, i doncs una de les importants troballes que s'ha fet amb l'alabastre és que serveix per il·luminar. I aquest doncs és el que nosaltres volíem donar a conèixer, l'alabastre de Sarral, aprofitant aquests 100 anys de commemoració de l'alabastre. I res més, ara ells que són els que en saben, doncs ens explicaran per què, com i què hem fet durant aquests anys i com ho veuen el futur de l'alabastre.
Ja? Gràcies, senyor alcalde. Començarem, si us sembla, per la meva esquerra, farem aquest circuit, després quan tornem també farem per la dreta, d'acord? Molt breument expliquem que aquest primer bloc estaria dedicat al passat dels tallers, amb uns 30-40 segons, resumir una mica la història de les cases de cadascú. Senyor Ramon Térmens, una mica la història del vostre taller amb aquests 40 segons, una mica resumit, fins al dia d'avui.
Hola, bona nit a tots. Moltes gràcies per poder permetre'm estar aquí. Seré breu. Com vosaltres sabeu, la companyia inicialment es comença amb el que en deien alabastros de Sarral, que va ser la suma de diversos tallerers que hi havia aquí a Sarral, els germans Carricondo, penso que el Magre o el seu pare també tenia alguna cosa a veure, es va crear, jo no hi era, per tant, puc ser amb alguna cosa imprecís, el que sí que és cert és que es va crear un conjunt i es va crear una nova empresa, i aquesta nova empresa molt ràpidament varen decidir fer una fàbrica nova a les afores del poble, que és on actualment tenim l'actual taller, que és a la carretera Montblanc sortint a mà dreta. I la raó meva per la qual jo arribo a aquest sector és perquè llavors, com a enginyer industrial que soc, es varen atensar a mi per demanar-me que els ajudés a construir tot el que és el layout d'aquest taller de l'Alabastre. Això passava l'any 1976-77, i per tant, a partir d'aquells moments jo mai incorporava i vaig entendre el que era l'Alabastre, que del qual jo era simplement un simple enginyer que va venir a tractar de posar ordre en aquell projecte nou de consolidació de l'empresa. Això va ser els inicis.
Veiem que és aquest l'hereu d'uns altres tallers, que això creiem que també amb en Xavi Sanahuja, dels tallers Sanahuja, passa algo semblant. Mira, si et pots apropar el micròfon.
Hola, bona nit. Sí, bueno, nosaltres vam començar el meu padrí, llavors ja fa, doncs, després de la guerra, llavors va continuar el meu pare i ara hem continuat jo i el meu germà. I fins avui, doncs, hem anat fent sobre el que ha sortit. S'ha fet des de columnes, gerros, emplacatges, llums i bueno, tot el que ens han anat demanant.
Com veiem, aquests hereus de tallers existeixen, ja amb els dos primers veiem que existeix l'heretatge de taller. No sé si és el cas dels tallers Morenos, del Pau Moreno, que tenim aquí representat.
Bona nit. Bueno, nosaltres fa, doncs, uns 50 anys, 45-50 anys, va començar el pare amb el seu germà i bueno, doncs, igual que els altres, no? La típica columna, fins ara, doncs què? Ha passat als germans, per circumstàncies, doncs es va deixar per cal l'Alabastre, ja ho sabem, doncs per la resina i això, i bueno, doncs ara mirarem a veure.
S'ha pogut recuperar en part. Ara, quan fem el bloc de present i futur, crec que també serà curiós veure aquesta idea de la reconversió. És un cas, dos casos heretats, un adquirit, l'altre familiar, el Pau també és familiar. Jo crec que aquí a Sarral tenim diverses nissagues de l'Alabastrès. Jo, per mi, una són els Arcangeli, després n'hi ha una que són els Magre, i aquí tenim els representants de, per mi, dos tallers dels Alabastres de Sarral, un Isidre Magre, una mica d'història dels tallers Imade.
Una mica d'història. Doncs des d'una llarga trajectòria de treball, des de 1973, doncs vaig començar a treballar i estudiar escultura a l'Escola Massana i després algun temps a Itàlia, però jo vaig començar treballant que el taller allà on estava treballant, el taller del meu pare, allí es treballava només pedra de Sarral, que és avui en dia el mateix taller que treballo jo ara, que durant tots aquests anys, després es va treballar la pedra d'Aragó, però ara les casualitats de la vida tornen a anar a treballar altra vegada la pedra de Sarral, i a més és una qualitat de pedra i una qualitat de l'alabastre que, doncs, a mi sempre m'ha agradat molt. És una trajectòria bastant llarga de dissenys, d'innovació sobretot, i de procurar posar l'alabastre sempre al màxim de que la gent ho pogués apreciar amb els acabats i amb els polits, perquè ens trobem que moltes vegades pensem que l'alabastre és una cosa que s'ha quedat una miqueta enrere, i no és veritat. L'alabastre avui està bastant endavant, el que passa és que s'hem quedat només treballant en un poble, i llavors això és una miqueta més complicat a l'hora de que la gent ho coneixi. Han de fer una miqueta més d'esforç per donar a conèixer, doncs, el que estem treballant precisament, doncs, aquí a Sarral.
I Mireia, amb el tema d'aquests joves tallers que pugen, quina és la petita història del taller heredada també del pare?
Sí, també vinc, doncs, del pare, que des de petita, doncs, al veure sempre els blocs de l'alabastre i el taller tot blanc sempre m'ha llamat molt l'atenció, i vaig voler, sabia que la meva vocació era voler estudiar escultura, treballar escultura, i com que soc detallista, i doncs vaig decidir fer també combinar l'alabastre dins de la joieria, que no s'havia vist mai. Llavors combino el que és els metalls preciosos, com la plata i l'or, i ho poso a l'alabastre, treballat escultòricament o minimalista, que és tal com es treballa ara l'escultura i la joieria.
És una de les noves aplicacions que hem descobert els serralencs en aquest any. I tallers Alfredo, una mica d'història de la casa.
Bé, penso que ho saben tot el...
Sí, però també ho, també ho fem per la gent que ens estigui escoltant.
Però nosaltres som del 59, de l'octubre del 59 va començar el taller. I va començar amb una societat que en aquell moment hi havia el doctor Gil Bernet, que no us recordareu, que era un caçador de, i llavors els vam trobar amb ells, vam conèixer, i jo tenia la mania de l'Astro, no sé per què, perquè de l'Astro no entenia ni entenc, però és igual això. I així va començar. Llavors hi va haver una societat, Minguella Folk, així va néixer tot el que és el taller. I després, a partir d'aquí, vam fer una societat amb cantera, després vam comprar la cantera, i ara, en aquest moment, som sols. Però jo no desestimo l'abasto d'aquí, però en aquest moment mercat d'aquí és difícil, perquè l'elaboració d'aquesta pedra, que és molt maca, a mi m'agrada més que la nostra, però ja és complicat de treballar-la. No obstant, ara s'estan fent cosetes i ojalà això prosperi.
M'agrada perquè l'Alfredo ens presenta una mica també el que s'ha volgut fer des de l'Ajuntament, senyor alcalde, que és reivindicar una mica la pedra serralenca, és a dir, aquest centenari, un motiu, i tots en estarem d'acord, és el primer taller, el 1917, amb Víctor Arcangeli, Maurici Raut i Víctor Arcangeli, però també des de l'Ajuntament és una de les coses que s'està intentant, és promoure aquesta pedra serral.
Sí, és clar, això és el que he dit abans, nosaltres el que s'interessa és promoure aquesta pedra, perquè és la pedra de serral. Sé que tots els alabastres han fet proves i han fet coses, no pretenem que es treballi només amb pedra de serral, perquè ens crearien un problema bastant gros, perquè no tenim manera d'extreure la pedra que avui gasta, no només l'Alfredo i el Térmens, gasten més pedra quasi com aquell que diu que no la podem treure avui en aquests moments perquè no està estructurada així. Però sí que tots han fet cosetes i creiem que és bo que aquesta pedra hi sigui, perquè és també per donar una miqueta més de nom a l'alabastre. Com que és diferent, doncs mira, és allò que podem posar amb una mica de valor afegit. I no pretenem que tanquis la cantera de l'Aragó, Alfredo, i que et posis a treballar amb l'alabastre de Serral, sinó que a poc fer alguna coseta que veguis que pot ser llamativa per la gent que veu l'alabastre, que no el coneix molt, però que és una pedra que doncs, és una pedra preciosa, com aquell que diu, i que això pugui ser un motiu de que els alabastres puguin continuar treballant.
Puc fer un incís de que ara tenim un client que li hem ensenyat aquesta pedra de serral, vol aquesta, però amb cosa petita, Jarret, coseta, cosa petita, però de l'alabastre de serral. I això es troba lògic. O sigui.
Bueno, l'Ajuntament també... No he de parlar jo, només dir que l'Ajuntament ha fet unes petites extraccions, hem buscat alabastre en algun lloc i avui tenim, no sé els quilos, perquè no sé el que pesa d'això, però 10-12 camions d'alabastre els tenim. Per si els vol fer servir, doncs nosaltres estarem contents de que els feu servir.
Jo crec que és interessant aquesta aportació que ha fet l'Alfredo, aquest inici, perquè en el present dels tallers de l'alabastre serral, això també farem el mateix estil de ronda, Alfredo, ara mateix vosaltres, per exemple, on veneu, on envieu pedra? És a Catalunya, és a Espanya, passem d'Espanya i anem i manufactura.
Bueno, pedra a Xina i a l'Índia.
Serien els grans on exporteu.
Aquests tres llocs són els més...
Els grans consumidors serien...
De pedra,
De pedra.
Abans la Xina era el principal manufacturat. Avui ja no, avui ja ha canviat, ja s'està estenent per altres llocs, com antigament havia sigut als Estats Units, i ja hi torna.
Tornen a recuperar el mercat. Suposo que Mireia, la producció de joies fa que sigui una exportació molt més difícil, complexa. El mercat, vosaltres, per exemple, com es dediqueu a promocionar-vos? Com el present del Mireia, Joies Mireia Magre, crec que és el nom, del taller, com es realitza?
Jo, més que res, al boca a boca i també per les xarxes socials. També...
És com arriben també encàrrecs al taller?
Sí, alguns sí. Sí.
Perquè també la Mireia és interessant explicar que va ser la jove artista d'aquest any de la Conca Barberà, va exposar a Montblanc.
Sí.
L'exposició va ser fructífera, va anar bé?
Sí, vaig tindre, m'ho van dir un any abans de fer l'exposició, i vaig estar del que a mi m'agrada i del que a mi m'agrada expressar, el que és l'alabastre i sobretot en joieria, vaig estar com a mig any col·lapsada i fins a l'agost no em van sortir les idees. La primera peça em va sortir el setembre, o sigui que va ser una mica difícil, però després ja, quan agafes ja la primera idea i comences a treballar, és com el que deia Miguel Àngel, quan treballes te surt l'inspiració. Doncs això em va passar a mi. I m'ha agradat molt, va vindre molta gent a visitar-la i estic molt contenta. Estic contenta que es vegin les meves joies i que la gent li agradi i que pues, em feliciti.
Home, crec que és, que és un orgull pel poble de Sarral poder tindre una artesana també hereva de tot aquest sector. I Isidre, ara mateix vosaltres al taller Imade, com esteu vivint aquest any de l'alabastre?
Pues molt bé, un any de bastanta innovació, perquè estava una cosa, es prenia el treball de la pedra de Sarral i la feina que feia amb la pedra de Sarral com un entreteniment o com una cosa que m'agradés, però és que ara ja m'ho he hagut d'agafar una miqueta més en sèrio, perquè doncs, clar, el client que ve i veu una peça feta amb alabastre blanc d'Aragó o una peça feta amb alabastre de Sarral, a l'hora d'enxufar la llum, amb les vetes i això, doncs, no sé què passa, però agafa la pedra de Sarral. I llavors el que fem és combinar, ara he fet moltes peces combinades amb pedra d'Aragó i Sarral, perquè combines el bonic de la veta de la pedra de Sarral i la llum, perquè moltes vegades interessa que una làmpara faci llum. Llavors combines la pedra d'Aragó, perquè lògicament deixes passar molt més la llum, i amb el tema d'il·luminació ara ja tenim un avantatge molt bo, que és el tema d'il·luminació amb la bombilla LED, que no ens escau fer doncs, l'alabastre, i podem posar molta més potència de llum a les làmpares, que és el que avui el client demana. A casa, com pràcticament tothom sap, jo treballo molt per encàrrec. A mi ve el client directament a casa. Jo no venc a cap botiga ni venc res fora del que sigui el meu taller. Han de vindre la gent doncs, a casa a encarregar la peça que volen, o ell mateix doncs, fem un dibuix o fem un disseny del que els pot agradar o del que els pot encaixar a la casa. Perquè avui ha canviat molt el tema de venda de l'alabastre. El client abans demanava la peça, venia a buscar a les tendes la peça per regalar. He de fer un regal amb 3 o 4 persones, doncs m'agafo aquí aquestes 3 o 4 peces. Avui el client que ve a casa ve per regalar una peça per ell. Llavors, clar, llavors per això treballes més doncs, per encàrrec. S'ha acabat una miqueta el que és el treball de peça de regal, però es va posar més el treball, sobretot d'il·luminació, per la casa, per un mateix. Perquè hi ha moltes cases que hi ha els mobles molt ben muntats, tot està molt bé, molt acabat, però encara tenen bombilles penjades al sostre. Per què? Perquè busquen una làmpara que sigui especial o busquen una cosa doncs, fora de lo normal. Llavors, ho troben amb el tema de l'alabastre, es fa i es canvia aquella bombilla i s'hi posa una peça doncs, d'alabastre.
Crec que després, quan fem l'apartat de futur, molts dels tallers ens explicaran també quines són aquestes innovacions que comentava l'Alfredo, la Mireia o l'Isidre, de combinar alabastres, de l'alabastre com a joieria i també aquesta de la il·luminació, que potser és una de les que més s'ha utilitzat al llarg dels 100 anys. I aquí al costat hi ha el Pau Moreno, dels tallers Moreno. Crec que Alabastros Moreno, o tallers Moreno, no sé com ben bé la marca comercial, aquest any ha fet un canvi, perquè altres, el vostre moment actual ha canviat una mica també, no?
Bueno, sí, just de l'any passat doncs vam... Bueno, personalment vaig provar, que no l'havia provat mai, doncs la pedra de l'alabastre.
Tu no l'havies treballat mai, la pedra
no,
de Sarral?
Ni he vist les canteres obertes, no ho he vist mai. I l'any passat ho vaig provar, el que se t'encén una mica del llum, i bueno, molta gent ja aquí el Pablo ja ho ha conegut, doncs la combinació entre la pedra de Sarral i la resina, que crec que és molt, molt, molt maca, molt original, i bueno, doncs hem començat amb aquestes coses petitones i bueno, la idea és intentar fer algo ja més de decoració, més llum, bueno, provarem a veure què passa.
I vosaltres, Xavi, els tallers Sanuix, aquests que dèiem el degà actualment de la producció a Sarral, vosaltres ara mateix també heu fet peces amb alabastre a Sarral per les exposicions que estem organitzant des de l'any de l'alabastre, però el taller n'havia treballat i ara també com ho veieu tot això de l'any i com està vivint el taller actualment?
Bé, bueno, nosaltres, o sigui, jo personalment no havia treballat mai la pedra de Sarral, el meu avi i el meu pare sí que l'havien treballat, però ja feia doncs, de molts anys que no... aquí a Sagrada es van tancar les canteres, no s'estreia, doncs ja no la fèiem servir. Ara la fem servir, realment és molt maca, la il·luminació no s'il·lumina tant, però combinat amb la de l'Aragó, doncs queda molt maca.
Fins ara, suposo que en Ramon també ens dirà el mateix, tots els tallers coincideixen, la Fredo ha estat el primer a dir que la pedra serrada és molt maca. Jo no sé si és una frase adversativa de dir és molt maca, però li costa el treball, tenim poca producció, suposo que després, senyor alcalde, això... Això crec que és una de les peces, un dels temes que tenim, no? la seva duresa i el difícil de treballar. Després, senyor alcalde, parlarem sobre aquest tema de l'extracció de l'alabastre. I en Ramon Termens, una mica del present de l'estudi, potser alguns dels oients, dels que sou aquí, sabeu que em dedico al món dels museus, hi ha una peça del món dels museus, hi ha una peça de l'alabastre serreal, que és el Museu dels Drets Humans del Canadà, tota l'aplicació que es va fer, que a mi sempre m'ha tingut molt sorprès. No sé si aquest també és el present de l'alabastre serreal.
A veure, jo no tinc experiència com a torner, ni vosaltres sou artesans, jo no tinc la sort d'haver pogut aprendre mai l'ofici de l'alabastrero. Jo he sigut un empresari que he apostat enormement per l'alabastre i que a mi l'alabastre m'ha donat 100% el que sóc, i tinc de reconèixer, i ho dic amb tota l'humilitat del món, com a empresari m'ha donat tot el que sóc, i a partir de l'alabastre doncs vam començar a créixer en un moment determinat i a partir d'una única idea, que ja la vaig explicar l'altra vegada, que era entendre que realment l'alabastre tenia unes característiques com a material que jo vaig resumir en una frase. Avui aquest migdia estava amb els auditors del nostre grup Taurus dinant fins a l'alta estona i estava explicant la meva història i els explicava que realment tot l'origen de tota la meva carrera empresarial té una frase, és natural stone, handwork, unique piece, és a dir, pedra natural, peces úniques, que són transparents i que poden ser i que són translúcides i que és natural. De la idea de fer, de quan jo vaig, me'n recordo que quan el 77, 78 veia que de Cal Alfredo, de Cal Miquel i de tots els tallers estaven sortint els camions amb les columnes pràcticament sense acabar, que se'ls emportaven els francesos, els inglesos i tots els turistes, jo tenia un èxit brutal. Gràcies a aquest èxit brutal que tenia pel sector turístic, la peça treballada que eren els portàtils, uns s'especiaven en portàtils com era el Ballester, els altres en peces molt més elaborades com podia ser l'Alfredo i el propi Miquel, altres en peces més... Però bàsicament totes tenien el mateix concepte. Pedra, per regal, produïda, amb torns, bàsicament de figures de revolució treballades a mà amb talla, i que això portava, diguéssim, una, entre cometes, un pas de lo que era l'artesanat a la industrialització pel sector del regal. Això seria la definició que en aquells moments tenia el sector de l'alabastre. D'aquí neixen doncs, les fàbriques que es van fent grans, d'aquí neix l'idea d'ajuntar aquestes tres fàbriques amb Alabastos de Sarreal, amb el Jaume Duc, que era el comercial, amb els senyors Carricondo, que eren els que ens treballaven a la fàbrica, i així es va créixer aquesta empresa i financiada perquè en aquell moment els gent del sector de l'avicultura que s'hi van posar, el Ricard Penedès, el Joan Moliner, etc. Però això va ser una etapa, i aquesta etapa va entrar en picat i va caure en picat, i realment s'ha de reconèixer que a partir dels 80, si no m'equivoco, 83, 84, 85, va haver-hi una davallada paulatina d'aquest sector estrictament, que no era artesanal, que era un semi-industrial, i una determinada decadència del sector de l'alabastre utilitzat com a regal. A partir d'aquest moment... En aquells moments, jo és quan vaig tenir aquesta idea, i aquesta idea em neix, i us explicaré la història, que és certa, és a dir, passejant a París amb una fira, a la Rue de Rosier, a la Vallée de la Puce, al nord de París, vaig veure una peça de l'alabastre original, vaig entrar a preguntar al preu i em van dir que valia en aquells moments 2,5 milions de pessetes.
Ojalà totes les peces valguessin això.
2,5 milions de pessetes a l'any 85. Jo vaig pensar, en aquells moments se m'encendre una llum, vaig pensar... Mira que idiota ets, Ramon, fent treballar l'alabastre com a pedra natural per malbaratar-la fabricant portatilets, que era l'especialitat del Jaume Ballester, fabricant columnes i gerros, que si a veure qui podem competir en fer la peça més ràpid, el tubo, el collarín, la base, el peu, provar i després barallar-nos a veure si podem vendre a 3.000, a 2.800, a 2.700, a 2.500. O sigui, això era pa pel dia i fan parlar demà. I en aquells moments em vaig entrar una espècie de deliri personal. Dic, ostres, vaig preguntar per què valia tants diners. Em van dir que era una peça original de l'Edgar Brandt, d'un dissenyador molt important de principi del segle, de l'Art Deco de principi del segle XX, i que realment estava allà i que la tenien com una peça no antiguària per vendre. Però l'idea és dir, i aquesta peça el que era? Era una peça de ferro forjat que arrencava de baix, pujava cap dalt i tenia una espècie de pantalla que tenia una forma d'aquest tipus, una espècie de basc, que en deien els francesos, i a dintre hi havia una bombilla. I jo era una peça de la bassa que havia de tenir uns, no sé, uns 45-50 centímetres de diàmetre i que tenia aquesta forma així. I a partir d'aquí vaig pensar per què carai l'alabastre no es podia fer servir com a difusor de llum amb il·luminació clàssica. És a dir, llavors aquí a Espanya hi havia empreses molt importants en aquest sector. Una era Forja la Creu, una altra era Mariner, una altra era Martínez i Ors, i moltes més de petites i grans que estaven rodejades, que feien servir bàsicament com a difusor de llum el vidre, i algunes, les més atrevides, ja el metacrilat. Vidre amb totes les seves característiques, perquè hi havia els vidres de Murano, hi havia els vidres més o menys sofisticats, els dúplex, els tríplex, els normals, és a dir, què és el que es feia servir com a difusor de llum. Llavors jo vaig pensar, per què carai no es pot fer servir l'alabastre com a difusor de llum? Seria una cosa diferent, seria una cosa especial, que nosaltres havíem fet els típics prototipos amb les famoses lamparetes, perquè ja teníem de lamparetes d'alabastre, ja en teníem de pantalletes d'alabastre. Nosaltres en dèiem pantalles, se'n recordeu? Aquelles pantalletes que era una tulipeta en forma de tulipa, unes pantalletes en forma així, reixants. Però ningú, i ho dic amb tota l'humilitat del món, se li havia acudit anar a una empresa gran que tingués una certa transcendència i tal. Va. Jo amb aquesta idea vaig anar a fer el préssec a totes les diferents empreses espanyoles del sector de la il·luminació i ningú em va fer ni cas. Nen, on vas amb això? No te'n dones compte que això de l'alabastre és pels cementiris, tots sants, allò, va, això és així, és que era així. Les respostes que jo vaig tenir eren aquestes. Però jo, com que tenia clar que el concepte era aquest, jo vaig agafar i me'n vaig anar a Dallas, a la Fira de Dallas l'any 85, el mes de juny, per l'entorn de Sant Joan, vaig a la Fira de Dallas amb un carrito, amb una lampareta, una tulipeta feta de... Era copiar una peça de l'alabastre, de vidre que havia vist, amb una llumeta a dintre, i vaig anar a ensenyar-ho a diferent gent dels Estats Units. Hi va haver un senyor que es deia Henry Muller, d'una companyia que es diu Light O'Lear, i li vaig ensenyar aquell tema i el tio li va agradar. Ostres, vull dir, amb el meu anglès macarrònic, ell va dir, oh, I like very much, m'agrada molt, escolta'm, quan puc venir a veure la teva fàbrica? Quan vulguis. Així, al cap d'una setmana va venir aquí a la fàbrica i el tipus va mirar l'allò, va fer un disseny, quatre peces, se'l van portar, evidentment fetes a mà, que les va tornejar doncs, els nostres estimats, el Ros o el Foix, que encara en aquells moments el cel sigui encara hi era, o qualsevol d'aquests, van fer les peces manuals que ell va dissenyar, eren unes peces molt senzilles, se'ls van portar cap als Estats Units, i al cap d'una setmana em va ser un pedido que era tres vegades el volumen de ventes que teníem nosaltres en aquells moments. Tres vegades. Com podeu imaginar, si en un taller que factura en aquells moments 50 o 60 milions de pessetes li arriba un pedit de 150 milions de pessetes en aquells moments, és un problema, no un problema, un problemón. I a partir d'aquí és quan jo entro en una crisi de dir, ostres, hem encertat el projecte, però ara tinc de donar respostes. I a partir d'aquí es comença a desenvolupar, per no allargar-me més, perquè ja m'he passat de temps, oi, moderador? M'he passat de temps. I llavors, a partir d'aquí és quan realment fem un pas substancial que crec que és clau en la indústria de l'alabastre de Serral. És passar del sector, parlo de l'àrea industrial, no de l'àrea que no desprecio, ja ho saps que no despreciant mai la tasca dels artesans, no? Però des d'un punt de vista industrial és el pas substancial de sortir del sector del regal, columnes, gerros, etc, lamparetes, portàtils, etc, i passar al sector de la il·luminació. A partir d'aquí, naturalment, es genera una nova, diguéssim, manera d'entendre. La primera reacció és dir, ostres nen, t'estàs equivocant, perquè aquí la peça més gran que fem era la famosa font, que tenia 33 centímetres de diàmetre, més gros que això és impossible, perquè no hi ha pedra, perquè bla, bla, bla. I en aquells mesos les peces que ens arribaven eren de 50 i 60. Jo llavors, una miqueta atrevit, probablement molt innocent i molt inconscient, perquè jo, com que no soc torner, no veig el perill que té una peça de 60 centímetres rodant a 10 centímetres de la cara, com que no soc torner, jo deia, no, tenim que fer-ho, i tenim que fer-ho, i tenim que fer-ho, i a partir d'aquí vam dissenyar les famoses màquines, que després tothom s'han fet, aquestes màquines les vam dissenyar el Pardo i jo amb una estació de l'autopista d'un d'aquells centres que hi ha...
Un àrea de servei
de Saragossa, ens vam trobar allà, devia ser per no sé quins anys, 78... 79, 8, no, 88, 80, això és passar al 85, eh? 88, 89, 90, i en aquells moments vam dissenyar les famoses màquines, les vam construir i vam poder donar satisfacció a aquesta necessitat. A partir d'aquí, això es va convertir en una mica de boom, perquè, evidentment, doncs, tot el resto és lògic. No? Va haver gent que van continuar, doncs, i van créixer, i van fer les coses com van fer, i aquí és l'etapa que dic jo, que ha sigut una altra segona etapa. La primera etapa durada devia ser la dels artesans, la segona etapa durada va ser a l'època del turisme, i la tercera etapa durada va ser a l'època de l'alabasta i llum,
sí,
que en aquests moments encara persisteix en una certa part i que va tenir una crisi, que després si voleu us explicaré.
Home, ha estat interessantíssim l'aportació d'en Ramon Térmens. M'agradaria també preguntar al Josep Amill, això que comentàvem, que s'ha treballat... Ramon, em penso que a l'Alabasta Serral també ha fet alguna peça amb l'Alabasta Serral aquestes vegades, per l'exposició n'ha fet... Penso que a Tarragona l'hem tingut alguna.
Poder sí, però jo no me n'hi he assabentat. Jo, com vosaltres sabeu, des de fa 15 anys no estic molt en el dia a dia, si bé continuo d'alguna manera donant el suport i tot el que jo puc aportar, però és que jo en aquests moments no puc. És el meu negoci emocional, eh? Jo quan vaig a algun lloc diré, tu és Mr. Alabaster. No sóc Mr. Taurus ni Mr. Làmperes, jo soy Alabaster. I avui, si hi ha algú, presumeixo jo la meva vida, i això abans ho deia de Lleida en una conferència, deia, jo crec que l'única cosa, sincerament, que professionalment he aportat en aquest món és aquesta idea de donar un pas qualitatiu de l'alabastre del sector del regal al sector de la il·luminació. Escolta, fabricar una MyCook o fabricar un producte més o menys maco i que sigui més o menys bo i que t'hi guanyis més o menys la vida no és substancialment important. Tu el que realment, i jo a tu t'entenc perfectament bé, aquesta crisi que tu tens durant diversos temps des que et fan un encàrrec fins que tu explotes, doncs això és una mica el que em passa a mi. Perquè clar, jo no tinc la contaminació de ser un alabastrero, i dic contaminació en el sentit positiu de la paraula, d'haver nascut a dintre, d'haver mamat l'alabastre, el torn, la talla, la maquineta, el no sé què. No, jo no, jo sóc un tio fred que arribo fora per fer una fàbrica. I a partir d'aquí veig unes oportunitats per encàrrec de gestionar una petita fabriqueta, de moure'm com vaig poder, amb coses ben fetes, amb coses menys ben fetes, amb crítiques dels uns i dels altres. Jo estic molt curtit, em sofrir molt, no m'importa, penso que al final de la meva vida podré donar un resultat positiu d'haver aportat alguna cosa a aquest món, i una de les coses que em tenen els professionals dir que he aportat és l'aportació al sector de l'alabastre.
Crec que és un... No sé si Mireia vols contestar, o aquest sentiment que tenies de l'artista davant la peça, potser el Ramon també era un altre.
Era un altre,
però és una visió molt interessant, i a més m'agradaria que us interrogatéssiu, no sé si vol respondre aquesta idea.
Sí, jo, a veure, la crisi entre cometes que vaig tenir és perquè volia donar un producte pues, de qualitat amb l'alabastre de Serral, que és una cosa pues, que porto dins, em corre a mi l'alabastre per les venes, i això, volia pues, tindre unes peces bones que siguin espectaculars, i em sembla que al final ho vaig aconseguir, i això, i cada una també, que cada peça, cada joia que faig jo, sempre vull que tingui un simbolisme, un per què l'he fet, no un he agafat un bloc i he fet una peça, no. El meu és un sentiment que vull plasmar dintre de la joieria i de cada peça, cada una té una història darrere, i tant com amb les peces de l'exposició com les peces que la gent doncs, encarregue, vull que també tinguin un per què porten aquella joia al damunt.
Crec que és fefaent i palmari aquesta dualitat de la vida artesana i de la vida industrial, també amb l'Alfredo, que segur també ens pot dir que el taller Alfredo és un dels grans d'aquí Serral, no sé si és el que té més treballadors, desconec, si és el que més, però també és un dels grans de la població, tallers Alfredo.
Sí, que és un dels grans, vull dir, ja, més o menys els del poble ja el coneixem.
Jo crec que són,
vull dir, Alabastos Alfredo i Art i Llum, no sé com se diu ara, doncs són els tallers més.
Naturalment l'Alfredo és molt més gran que nosaltres en aquests moments, molt més gran que nosaltres.
Més que bé d'anys.
D'anys. No, d'anys, amb volumen de treballadors, amb volumen de negoci i probablement amb volumen de tot. Vull dir, nosaltres, en un moment determinat va ser al revés, però això no importa, va ser el tema de Xina i el tema de la pedra xina i tal, va ser un element clau que això va passar doncs, a finals dels 90, 90, 92. Després, això és un tema que us ho dic, si voleu...
Sí, sí, això que després... El...
I... Ara és els més grans a distància. Eh? Nosaltres ara en aquests mesos devem ser, i crec que devem ser, empleats directes a aquí a Sarral, devem ser, molt sé, 7, 8, 9...
Va per aquests.
7, 8, 9, 10. Eh? És a dir, sumant-ho tot, és a dir, sumant la Montse Soler, sumant... A... Jordi, quants som? Tu saps, home?
9, 10.
Vale, 9 o 10, vale, ja està.
Bueno, no cal que m'adiu, no cal que m'adiu que més petit sóc jo, no hi ha cap...
No presumeixo de petit ni de gran. Probablement en un moment determinat, el màxim que diríem tenir, diríem 100 i pico, per tant, potser en un moment determinat per ser gran, ara som els petits, no passa res, vull dir, no és, el tema és...
El que passa és que això ha canviat tant,
sí.
Perquè tu quan parles de... Anàvem a la fira, a València, i no hi havia ni un estanc que no hi hagués, a l'Alabastro.
Exacte.
Ara hi ha cap, no saben ni què és l'Alabastro.
Potser el bo que fem des d'aquest any, i potser el senyor alcalde ens ho pot explicar millor també, és veure aquest sector com es troba, és el que fem avui, i també aquí a l'Ajuntament ha fet perquè aquest sector encara estigui viu.
Bueno, nosaltres no hem fet res, hem aprofitat els 100 anys de l'Alabastro perquè ens sembla que van ajudar o promocionar, a fer una mica de propaganda del que és nostre, a part de beneficiar el poble, perquè doncs, es dona a conèixer, també beneficies una miqueta els industrials que treballen d'aquesta manera. Els industrials, Sarral, diu fa 100 anys que fem l'Alabastro. És veritat, durant 100 anys hi ha hagut molts tallers i l'Alabastro va ser el motor econòmic del poble. Vull dir, si Sarral doncs, té alguna cosa industrial i diu que es guanyem bé la vida i hi ha gent que diu Valtro Rai a Sarral, doncs durant aquests anys va ser l'Alabastro qui va donar riquesa al poble de Sarral. I nosaltres doncs, hem volgut introduir aquest alabastre que ara no es fa servir, que és l'alabastre de Sarral, que tots l'han treballat perquè amb aquestes exposicions jo he anat a trobar l'un i l'altre i els he dit amb el terme es poder no, però amb el Jordi sí, m'has de fer una peça d'alabastre que hem d'anar a aquella exposició i doncs si hi ha de posar alguna cosa de l'alabastre de Sarral. Tots han col·laborat, no sé si els hi he fet bé o els hi he fet malament, però doncs, bueno, per donar a conèixer l'alabastre crec que és això. I doncs l'alabastre és una indústria de Sarral que ha durat 100 anys i esperem que duri 100 anys més o més i que la gent es puguin guanyar la vida. L'alabastre, com deia l'Alfredo, ha canviat totalment. Poder desfà més l'alabastre l'Alfredo un dia que els tallers, aquells 43 tallers que hi va arribar a haver Sarral en mig any. Vull dir que ha canviat tot molt i ara nosaltres el que voldríem és que aquest, aprofitant aquests 100 anys doncs, comenceu a treballar una miqueta a l'alabastre de Sarral i no perquè sigui l'alabastre de Sarral, creiem que és la manera, allò que deia el Térmens, que va trobar una lampra que valia 2 milions i ell venia unes lamparetes que en valien 50 o 60, no 50 o 60 milions,
pessetes. Susto de cop.
Vull dir que aquest alabastre de Sarral, que diem que és més dur, que és més difícil de treballar, que és més bonic, amb segons quines coses, és combinat, sigui un valor afegit de que es pugueu guanyar més bé la vida, per dir-ho d'una manera. L'Ajuntament no té, econòmicament no hi té cap benefici, però sí que té un benefici el poble, i el poble ho som tots. I això és el que nosaltres intentem, i dic que tots hem col·laborat, els de fa 100 anys enrere, els alabastres que ja estaven tancats amb les exposicions, que s'han portat figures antigues que no sabia ningú que les tenia, i els que estan treballant ara, que han fet figures noves, han fet doncs, coses novedoses, sigui en disseny, sigui en tot, perquè a vegades jo quan es va portar a la Diputació, allí hi havia un sofà que era de l'Alfredo, no és perquè sigui d'Alfredo, l'Alfredo hi va portar un sofà, que a mi sempre el tenia allí i m'agrada aquest sofà. I em diu, bueno, si el vols pren-el. Era un sofà que podia pesar 300 o 400 quilos, que ja vam tindre feina per treure'l. Però bueno, vam portar aquell sofà i la gent, quan estaves allí, tothom deia que s'hi pots seure. Deu ser molt fred, això. I la gent s'hi sentava i ho trobava que era còmode, perquè a més és còmode, que no era fred, i així també podem fer mobles, mira, aquí tens una vitrina, ells hi tenien exposat un moble amb molt maco, amb llum, tothom hi va fer el que d'això, doncs, bueno, doncs això és el que volem, que la gent doncs, veguin la novetat de l'alabastre de Sarral, que el coneguin, perquè, com deia l'Alfredo, es coneix poc, perquè vas en un lloc i no dic l'alabastro, què és això de l'alabastro? Doncs, bueno, hem d'intentar que es conegui i que doncs, això repercuteixi en el benestar de la gent de Sarral perquè donguin més fenya, perquè es dongui més fenya doncs, als tallers, que ja tenim fenya, però doncs, encara volem més. Són molt treballadors la gent de Sarral.
Hi ha una de les peces icòniques que crec que la gent que ens escolta i els sarralencs ens l'apreciem molt, que és la paret del nou Ajuntament de Sarral. Aquesta paret crec que va ser també una idea de diferents tallers del municipi i que marca molt bé l'esperit aquest emprenedor de Sarral que ens va vindre des de fa 100 anys però també des de fa 400. Hi ha una idea que a mi em volta molt pel cap, que és que també el senyor alcalde l'ha dit, l'Imadre, l'Isidre la manté, tots els tallers, que és aquesta tornar a elaborar peces amb alabastre de Sarral. L'Alfredo ens comentava abans que té un client que li agrada molt la pedra de Sarral, però no sabem si podem donar-li tot el que vol a aquest client. Això pot suposar un problema, pot suposar una virtut, hem de dosificar, no sé si alguna espècie de... És a dir, què podem fer ara amb la pedra? No parlo del sector de l'alabastre, sinó amb la pedra de Sarral. No sé si Alfredo vols aportar... Començar?
Aneu arrencant, perquè em dius que teniu uns 10 milions, no?
Sí.
10 milions equival encara no a un container de manufacturat.
Això canvia molt la perspectiva.
Sí.
És a dir, fem 10 camions, un container de facturat.
Menys.
Tenim un problema, senyor alcalde?
Sí.
De començar a arrencar ceps directament per la pedra.
No cal arrencar ceps perquè de la base n'hi ha. Jo, quan amb això de l'alabastre, jo he mirat i parlat amb mines per veure si es podria doncs, fer extracció, doncs, s'ha de donar la cantera, la pedrera s'ha de donar d'alta, hi ha una sèrie de problemes. El que passa que a mi em va dir, si ho fa l'Ajuntament seria bastant fàcil, si ho fa un particular hi haurà fenya i estarem un quant temps. Però bueno, nosaltres, sense demanar permís a ningú, doncs hem tret pedra i si trobem algun lloc que creiem que hi ha pedra, doncs l'anem traient. Ara mateix, un dia vaig passant per la carretera, vaig veure que feien un desmunt i sortia l'alabastre aquí baix davant d'Ullers de Pira. I llavors es van parar i dic que n'has de fer aquest alabastre. Ah, no res. Dic, doncs si vols te'l quedarem nosaltres. Bueno, i llavors em diu, oh, aquí darrere...
N'hi ha més,
que em van treure una finca i va sortir bastant i s'ho vam anar a mirar i un alabastro bastant blanc, bastant maco, amb pedres bastant grosses i bueno, dic de qui és això, bueno, doncs em va dir el nom de la persona qui era, jo el vaig preguntar, que era un senyor de Pira, a veure si el podíem anar a treure, si em va dir que el trauríem, doncs ara no sé si ja l'han tret, ja tenen l'ordre de la brigada d'anar-la a buscar per portar-la a un lloc que si el voleu, doncs bueno, doncs el podeu fer servir. Clar, això és un problema si tens moltes peces, clar, jo ja entenc que l'Alfredo o els alabastres de Sarral, si tenen un pedido de pedra de Sarral, tindran un problema perquè no tenim pedra, però si voleu anar fent petites coses, doncs intentarem fer mirada de tindre una pedrera que en puguem anar traient tot sovint i doncs pel cost que es tingui la pedra, nosaltres us la donarem sense cap problema.
No, és d'agrair això, el que estàs dient és d'agrair totalment.
Nosaltres el problema és que treballeu i bueno, jo que no he treballat mai l'alabastro també sóc com tu, i l'Alfredo no sé si l'ha treballat, té l'alabastro però de treballar
no massa,
però em fa gràcia i m'agrada doncs, quan veig una peça doncs, també em sento orgullós de que sigui del meu poble.
No ho sé si Ramon, Xavi, Pau, vosaltres com veieu aquesta possible explotació de l'alabastre de Sarral? No es baralleu pel micròfon, sisplau.
Bueno, jo et diré que amb una pedra, de moment, tinc prou.
Sí, bueno, perquè...
tenim una pedra guanyada, senyor alcalde, tenim una pedra guanyada.
Bueno, a veure, jo he provat la pedra, la blanca d'aquí, aquesta que és més fosqueta.
Treballant, però sempre amb pedra de Sarral, Pau.
Sí.
Sí, tu ara...
Jo ara només he treballat pedra de Sarral, tant la que es va extraure a Pira, que aquella m'agrada molt, és molt xula aquella, i bueno, jo he provat aquestes tres, a mi m'agrada molt, de moment he fet, bueno, que ja ho coneixeu, aquestes peces penjades i coses petites, que
bueno,
per mi no són joies, sempre m'ho dius que són joies, això, no? M'agrada, joies és el que fa la Mireia.
Això és important, bueno, joieria,
dintre la joieria també hi ha la bisuteria que està feta
sí,
amb material
vale, però,
Sí, però que, sí,
jo entenc més que és bisuteria.
La diferència jo, és l'aplicació de materials...
Crec que és la Mireia la que fa.
Luxosos, no? Preciosos.
Com a joia, sí, sí, però després hi ha la bisuteria que també està considerada com joia.
Sí, perquè això és interessant, que
com
tots
complements
dos...
per portar al damunt.
Treballeu amb pedra serral, pràcticament, exclusivament.
Sí, jo sempre treballarem amb pedra serral, ja.
Jo he provat.
Si no cal, comencem a treure pedra per la Mireia.
Per la Mireia també, per la Mireia en tindrem.
Pedra d'Aragó.
Sí, jo no necessito massa, tampoc.
I no té ni punt de comparació, no. No és el mateix resultat.
Crec que l'afirmació que ha dit el Pau Moreno és molt important en aquest tema, que reafirmi el que diu la Mireia. La pedra d'Aragó no ens pot fer servir amb això. No, no té el resultat.
Per mi no.
Ja, ja són dos artesans que confirmen...
Abans anys enrere, no volíem vetes. Tallàvem la pedra que no tingués cap veta, cap d'allò, i ara les volem totes. I ara és el que busquem, que tinguin vetes. Si no tenen vetes, no...
És contradictòria amb el passat.
Anem al revés.
Sí,
anem al revés.
I vosaltres, Xavi, aquelles peces que vau realitzar...
Bé, nosaltres l'hem provat, el que passa que, clar, avui treballa sobre el que et demana el client i, clar, ensenyar la pedra de serral, el problema que té és que no és tota iguala. Hi ha diferents tons i a vegades, doncs, clar, el client porta una peça, vol aquell to de pedra, o que tingui veta o que sigui transparent, i amb la pedra de serral si et demanen una peça sí, però si te'n demanen 20 a vegades no seran iguals. Ara, si s'estragués més pedra i es pogués doncs, haver-n'hi més, doncs poder trigar més sobre la pedra que tens, llavors potser sí, però ara en aquest moment doncs, per fer el que dieu vosaltres, coses més artesanals,
per fer un detall,
per
un
fer
algo,
doncs, que estigui fet i el client vingui, li agradi i t'ho compri.
I vosaltres, Ramon, bueno, comentàvem això, que n'havíem fet i pobre no ho sabia.
A veure, aquí hi ha uns nivells diferents. Hi ha el nivell que els nivells no vol dir, no és un problema de dimensió, és un problema de concepte. És a dir, la joieria, com tu has dit molt bé, Mireia, la bisuteria, que és un altre tema, l'artesania semi-industrial, que vol dir fer peces més o menys iguales però amb sèries reduïdes. El que fa en aquests moments Imade, que ja és fabricar a mida d'un capritxo d'un camp particular,
serà molt
són
interessant
coses diferents.
Un
altre senyor que està fent unes coses diferents. La pregunta que faig jo és o en aquest cas l'Alfredo, que està venent matèria prima i que està venent producte acabat i que tracta de cada vegada més vendre més producte acabat i menys matèria prima. O sigui, això són completament diferents. Aquí el problema és que tenim d'arranque un problema de vocabulari, que és dir alabastro. L'alabastro és com si diguéssim ferro. És una matèria prima que sulfato de calcio hidratado, doncs es va explicar molt bé aquell dia que va venir aquí el senyor aquest, però a la pràctica són tonalitats diferents del mateix que en diem ferro. Escolta'm, en realitat l'acer inoxidable és ferro, la vidi és ferro, tot és un FE, vale? Com això és sulfato de calcio, SO4, CO2, dues molècules, etc. Vale. Per tant, a partir d'aquí hi ha tonalitats, aquestes tonalitats depèn de tota aquella quantitat de riquesa que dona la naturalesa, que ens explicava també aquell dia el teu geòleg, que allò va ser per mi una obra, va ser una classe magistral d'entendre més una matèria prima. I la generalitzem. A la pràctica què passa? Res a veure, des d'un punt de vista d'utilització, la pedra de serral amb la pedra que pot tenir. Quan nosaltres vam fer aquesta història que us he explicat l'any 85-86, i quan els americans, i podria dir noms, 7 o 8 o 10 clients importants ens estaven comprant quantitat important, teníem un problema. Nosaltres no teníem cantera, anàvem al mercat, i hi havia els senyors de Nalsa, hi havia els senyors de López de Soto, hi havia els senyors del Soro, hi havia el senyor Lierta, hi havia diferents canteres i tal. I el Torrini i jo sempre teníem una baralla. Qual és la pedra? El Jorge li agradava sempre la més barata. Jo a mi m'agradava la que el client queria. Per arribar a una conclusió, què vam fer? I això és cert, un mes de setembre vam agafar 3 peces, no sé si era una plica o no sé què, les vam fer amb totes les pedres que hi havia al mercat i les vam posar allà a la paret i vam fer venir els clients americans. És a dir, el Berni, l'Aitolier i tots van passar per allà a la fàbrica i dir, a veure, no cal que diguem, quina és la que més te gusta? Perquè al final el que compres tu, el que pagues eres tu, el que conoces el gusto de tu client eres tu. Per tant, jo no sóc ningú per dir a mi me gusta o no me gusta. Què importa que a mi m'agradi si no sóc comprador? Importa que el que li agrada al client. Val. Coincidentment, tot 100% els hi va agradar la pedra de Lierta, en aquells moments, per simplificar-ho. I va ser quan llavors nosaltres vàrem tractar de buscar un acord amb l'Lierta i quedar-nos amb la cantera de l'Isser, que va ser l'Isser-Lierta, era l'Lierta-Serral. Per què? Nosaltres tants que érem pogut aprovar-nos amb el Miguel Ángel Vera de Nalsa, com amb els del Soro, com el López d'Osson, com els uns i com els altres, o els de Zaila, que era la gran pedra, que era la gran, en aquells moments, la gran d'allò. Per què vam nosaltres trigar la pedra de l'Isser? Perquè en aquells moments és la que agradava. I a partir d'aquí, callar. Jo crec, pedra de Serral, anem a lo pràctic. Jo no tinc experiència, zero experiència, no sé el que dona, però tu imagina't que nosaltres en aquests moments agaféssim dos peces de Serral i vingués un americà i ens en comprés 50.000. Què tindríem que fer? Explico.
És un escàndic que tenim.
Amagar. Per tant, com que jo aquesta història ja la vaig passar quan tenia 45 anys, no la passaré quan tinc quasi bé 70. Per tant, vol dir que aquí hi ha un risc. El risc és que tu no pots anar al món, comercialment parlant, no diré enganyant, portant a clients a errors, que és oferir-li coses que tu no pots satisfer. I per tant, doncs, has de ser cuidadors. Per tant, des com a industrial, de producte de gran consum, jo sempre recomano que l'única cosa que no pots fer a la vida és enganyar. I per tant, això, hi ha moltes maneres d'enganyar, que no és voluntàriament, que a vegades, sense voler, doncs, exageres situacions que després no et surten com tu vols. Per tant, has de ser cuidadors. I ja, clar, no és el mateix cometre errors quan tens 20 anys que quan tens 40 que quan tens 70. I és diferent. Doncs. Per tant, jo crec que la pedra de Serral està molt ben tractada per persones com tu, Mireia. Felicitats a vosaltres que esteu treballant. Jo us vaig dir, i ho tractaré, i m'ho he apuntat aquí en el mòbil perquè no se m'oblidi, de dir, home, doncs el que podríem agafar nosaltres, Jordi, pensa, fes-me recordar, d'agafar-ne unes quantes peces o potser un camió d'aquests que tens, portar-lo allà i veure si algú d'aquests clients que no són supermassius, perquè ara, quan teníem 100 i pico persones i treballàvem massiu, sí, ara, malauradament, no. Pues llavors, pues molt bé, tenim un client que li pot agradar aquesta pedra i si això realment s'encomana, entre cometes, i creix, llavors serà un tractament diferent. Llavors dius, ostres, mira, tenim aquesta oportunitat, però jo en aquests moments no em sento capaç de pensar que avui, per nosaltres, la pedra de Serral pot tenir més utilitat. Perquè, clar, escolta'm, probablement l'Alfredo ara i nosaltres en el seu moment era un o dos camions diaris.
Sí, sí.
Per tant, estem parlant de tonelades. Això en aquests moments és impensable aquí a Serral. Per tant, no estem parlant d'aquests nivells, estem parlant d'una altra cosa. Per tant, però no despreciem, els volumens no significa res. El que significa és la qualitat del que s'està ofertant. I jo el que valoro moltíssim és que, amb la dimensió que sigui, tothom tingui un espai de qualitat per oferir quelcom que realment valoritzi qualsevol cosa, tant si és un petit electrodomèstic com si és un iPhone o com si és una peça d'alabastre. Però jo he volgut advertir de que la qualificació d'alabastre és un terme molt genèric i no és la uniformització, com el ferro no és una uniformització d'una matèria prima, perquè tant un ferro rea com una Y són ferro i no tenen res a veure amb l'altre, no? No sé si he tractat d'aclarir,
I la visió de l'Isidre, quina seria? Ell que diu, ens ha dit al principi que feia tota la vida que treballàvem a l'abast de Serral, i aquest any notes un petit augment de producció, hi ha més interès per la pedra. Com ho transmeteu, això?
A veure, primer que tot, aquí s'ha dit una paraula que està molt bé, que a tothom els hi agrada la pedra de Serral. Tothom diu que és molt maca, però és dura, però bueno, que volem tot no ho podem voler. L'alabastre de Serral, de les pedreres de Serral, és molt maca, però segons quin lloc es treu, doncs hi ha foguer, hi ha altres minerals i és més dura. Però és que el granet també és dur i es fan moltes coses. El diamant és el més dur i també es fan coses, no? Perquè, clar, si diguessis els que fan anells de diamant que és dur el diamant, no té sentit. Doncs llavors tenim una pedra que té unes característiques. Aquestes característiques que té de duresa i de colors, això li dona la importància que encara nosaltres no li donem a la pedra de Serral, perquè estem parlant, per exemple, d'una... A veure, se parla d'una paraula que a mi ja sabeu que no m'agrada massa, això de la indústria i tot això. A mi m'agrada més la paraula d'artesania, perquè tots els que treballem a l'alabastre som artesans, tots. Treballem l'alabastre en forma, diguem, entre cometes, industrial, perquè s'ha de dir una paraula industrial. Però el que està davant d'un torn, sigui una miqueta més automàtic o no, és un artesà. perquè ho fa, ho ha de treballar amb les mans. Que entri la pedra per un costat i surti la peça feta per l'altre, això de moment encara no hi és. I ara imaginem-se si la pedra fos més dura. Però, problema de pedra, no n'hi ha. Problema de quantitat de pedra, tampoc. Tampoc, perquè tenim muntanyes plenes de pedra. Si se'n gasta, se'n traurà. Si no se'n gasta, que ara és el moment que estem fent proves, perquè representa que estem experimentant una cosa nova, que fa 100 anys, no, fa 2.000 anys que ja es treballava, que l'altar major de Poblet es va fer. Si aquells senyors de l'altar de Poblet, que fa 500 anys que es va fer l'altar major de Poblet, haguessin tingut la meitat d'enyes que tenim nosaltres avui en servei per poder fer aquelles peces, aquella gent haguessin al·lucinat, perquè si tu els haguessis portat un disco de diamant, esgarrifes, aquella gent havien d'anar picant i aquells escarpes s'havien d'anar esmolant. Llavors aquella gent ho van fer, cosa que ara, a veure, es podria fer, però ens costaria una miqueta de feina de fer l'altar major de Poblet ara, eh? Ens posarien en un compromís. Llavors, el terme és, com ho he dit, va veure una peça a París que tenia un valor. Però clar, aquella peça només hi havia una. Si amb aquell senyor li haguessin demanat 2.000, hagués dit, escolti, perdoni, però jo no les faig, jo en faig una. Doncs amb l'abast de Saral és el mateix. Tu fas un model, que què passa aquell model? La forma pot ser la mateixa, però els colors, com és lògic i normal, i el que el client vol, és que no tingui un altre senyor aquella mateixa peça. Això és com un vestit, te vas a comprar un vestit per anar a un casament i veus que tres porten el mateix. Portaran el mateix vestit, però si li canvies les flors, doncs ja no és el mateix vestit. Doncs això seria el mateix. Tindries una peça a casa que serà única. I llavors, clar, comencem a conèixer l'alabastre. Home, sí, comencem a conèixer l'alabastre perquè com que hem canviat el tema de dissenys, doncs és nou. I el ser nou, doncs l'hem coneixent millor. Això és un avantatge. Que hagi passat una generació, més o menys, de quan es feia un producte amb alabastre amb ara, això és un avantatge que tenim. Per què? Doncs perquè com que ha canviat, l'hem de tornar a donar a conèixer. I llavors el que hem de donar a conèixer avui és el que podem fer, la qualitat, el valorar el que és l'alabastre. Aquesta paraula que diem que és com el ferro, que podria ser d'una manera, podria ser d'una altra, però hem de mirar, doncs, de valorar aquest material, l'alabastre. Què passa aquí a Sarral? Problemes de quantitat. Per mi, jo crec, he anat a veure pedreres cap amunt, cap avall, i veient alabastre més blanc, més fosc. Problemes de l'alabastre no n'hi ha, el que passa és que està sota terra i l'hem de treure. Problemes de duresa, cap problema. El problema és amb el sílex, que si el tallem amb un disco de diamant ens carreguem el disco, això és normal. Però aquest l'hem d'evitar. I avui hi ha geòlegs, hi ha gent que hi entenen, i ens diuen, mira, aquell costat de muntanya no hi vagis perquè allà passa una veta de foguer, això es pot aprofitar perquè hem d'aprofitar, doncs, el saber, doncs, del qui entén. Nosaltres podem entendre, jo puc entendre, per exemple, de fer una figura o de tallar una peça de l'alabastre, que parlant, doncs, dels blocs i tot això, jo a casa tinc pedres que quasi que són de la família. Ja. Doncs vull dir que, doncs, ja fa temps que estan per allà, que estan buscant l'oportunitat que algun dia els agafi i faci alguna peça, però de moment encara no hem vist el que pot sortir d'aquella peça. Doncs ara imaginem-se si es posem en problemes de colors. Això ja faré massa, ja. Doncs llavors estem en aquest nivell. Vull dir que hem de donar a conèixer el material que tenim avui, que és el de Sarral. No diem res de poder combinar amb pedra d'Aragó, que és la que tenim més a mà, això és normal, pel que hem dit, pel que jo he comentat abans, per tema de llum, per més potència d'il·luminació, o per només, doncs, per la diferència que hi ha d'una pedra més uniforme i més igual, combinada amb la que és més diferent. Només això sol.
Estem ja arribant a l'hora de taula rodona de programa. Abans d'acabar, m'agradaria fer 10 segons de nota final, de conclusió dels tallers, començant, com ho havíem fet abans, per l'Alfredo. Dues idees, Alfredo. Com veus això ara i com veus d'aquí 10 anys?
Ja hi firmo.
Sí, bueno, això és bo, doncs, això és bo. Que sigui que així com ara. Això és el bo. Mireia? Bueno, espera, que no sé si l'Alfredo...
No.
Com ara?
No, com ara.
Això és bo. Que vol dir bé. Vol dir bé.
Costa molt de dir bé, però...
Però és positiu. Dir-ho avui és bo dir bé en aquest sector.
Per moment s'ho dic pensant.
Això és important. Mireia?
Jo sóc molt positiva i crec que l'alabastre té que tirar més amunt, i ja no només aquí com ha estat, sinó mundialment, perquè és una pedra de qualitat i bona i única al món, que tenim la sort de tenir-la aquí a Sarral.
Jo crec que la frase potser és de Sarral al món, no?
Sí. Sí.
Pedrera, com dèiem, Sant Tomàs Muntanyola, Pedrera d'imatges, mà esquerra i comerç. Hereus i colònies per tot l'univers. Doncs seria aquest el resum.
O tal com vaig dir a l'exposició de Montblanc, que tenim l'alabastre autèntic de Sarral.
També és una bona aportació, Isidre. Amb 10 segons un resum.
De lo que pot passar.
O de lo que creus, o no sé.
O de lo que m'agradaria que passés.
Això és el que ens interessa.
És que aquí hi ha una cosa molt diferent. Mira, sobretot aquí hi ha un tema que és molt, molt important. S'està parlant fa molts anys de que un tanque perquè es fa gran, l'altre es jubila, no sé què, no. Aquí el més important que hi ha amb l'assumpte del treball de l'alabastre és el tema de formació. S'ha de donar a conèixer, lògicament, els clients, però també els futurs artesans de l'alabastre. I això és un tema molt important. Aquí el que convé és que s'obri un taller no gaire gran, però que es vagin obrint tallers. I això és el que donarà a conèixer el producte. El meu resum.
No, és una esperança molt, molt important. Pau, tu com ho veus, això?
Bueno, jo, com he dit abans, feia molts anys que no treballava la pedra, i això que des dels 12 anys que ja vaig començar a posar-me davant del torn, i bueno, a mi, com ja he dit abans, m'ha agradat la pedra d'aquí a Sarral, m'agrada el que estic fent ara, i bueno, jo penso que es poden fer diverses coses potents i que, bueno, penso que sí que pot funcionar.
I Xavi, quina visió teniu vosaltres?
Bueno, jo penso que ja fa anys que es treballa i en 10 anys doncs, m'assembla que seguirem treballant i bueno, si donem a conèixer la pedra de Sarral, doncs és possible que puguem trobar un altre tipus de clientela que la d'avui està més acostumada ja a la pedra més per l'il·luminació, més amb una sèrie de pedra, com deia abans l'Imade, doncs, que cada pedra és única, i la pedra de Sarral doncs, no es pot vendre potser 20 d'iguales, sinó que has d'intentar trobar una clientela de vendre cada peça com a única, almenys pel que és la pedra i fer entendre...
Buscar el detall.
Sí, fer entendre que cada pedra doncs, és com una peça única.
No, de moment t'ho pots dir, Ramon, per acabar,
No,
10 segons.
No estava sent mal educat. Estava buscant, la setmana passada estava als Estats Units i estava davant del Plaza i hi havia la tenda de luxe de Louis Vuitton. Llavors jo he buscat les fotos que vaig prendre, perquè quan vaig a Parques Mons de Déu no agafo fotos d'electrodomèstics, agafo peces de l'alabastre. I hi havia doncs, a la tenda de Louis Vuitton unes peces, i aquí les podeu veure, que no eren d'alabastre. Eren fetes probablement d'aquest tipus d'acrílic, sense cap tipus de vida i ta, 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 ta. I vaig pensar, ostres, si això fos d'alabastre...
Aquí tenim un filó, aquí tenim un filó.
Ostres, si això fos d'alabastre, m'entens el que vull dir? Per tant, aquest és el dream, no? El somni, que diríem. És a dir, a veure, què podem fer perquè la pedra com a concepte de peça única pogués passar en aquell lloc. Segurament que el dissenyador que va fer dissenyar aquestes peces que són úniques i que després, com tothom sabeu, les de Louis Vuitton, quan fan una exposició, després manen destruir les peces perquè no siguin copiades mai, si algú hagués arribat i hagués dit, ostres, en vez de fer-ho amb els motllos d'aquest tipus de plàstic d'algun tipus, que eren maques, fos de l'alabastre, tindria un altre nivell, tindria una altra categoria. Llavors, per tant, aquí el quid de la qüestió, per tant, és boníssim, i ho dic de tot cor, les coses que es fan en termes no industrials, és a dir, artesanals, a mida, promoció, això que feu vosaltres. Això és fantàstic. Punt 2. Això realment donarà molta vida a poder aconseguir, diguéssim, volúmens de negoci que siguin rellevants i significatius per molts dels somnis que necessita un poble, que no necessita 10 artesans, sinó que necessita doncs, una fàbrica que tinguin 15, 20, 30, 40 treballadors. Jo crec que per aquest camí no s'hi arriba des d'un punt de vista de promoció, des d'un punt de vista de realització, si s'hi utilitza fent servir els elements que en diem nosaltres generadors de negoci, perquè després vinguin les empreses més, o indústries més potents, o inversors més importants, que això... Quin és el meu somni amb això? Ja els vaig dir l'altre dia, és que si es va fer al principi de la peça petita, després va passar al sector de la il·luminació. En aquests moments hi ha hagut un moment que quan els xinos han començat a comprar pedra aquí, el sector dels fabricants d'articles d'il·luminació han passat de 100 a 10 treballadors, vol dir que hem entrat en una crisi brutal i amb pèrdues, i us ho vaig explicar l'altre dia, no cal, jo no tinc vergonya en explicar els fracassos. Per què? Perquè hi ha hagut un moviment, com explicava molt bé l'Alfredo, que ha canviat tot molt i ha canviat tot molt ràpid. En aquests moments, com que els costos de la mà d'obra de Xina s'estan creixent i aquí estan molt estabilitzats, i torna a haver una certa capacitat de poder ser competitius. Però el més important, i amb això acabo, com som capaços de col·locar l'alabastre no només en peces de revolució, sinó en peces planes en el món de l'interiorisme i el món de la construcció. És a dir, poder fer el que vam fer en el Museu d'Art Contemporani... Perdona, de...
Els Drets Humans del Canadà.
Exacte. Això són 2.800 metres quadrats de pedres. De pedra, de 20 mil·límetres d'espessor, que van ser tota una rampa d'unes escales, que és la part interior d'un museu, que és una espècie de gran dom, i això va ser una de les obres mestres que nosaltres hem fet com a fabricants.
Crec que hi ha una visió molt positiva, que és aquesta, de que el sector segueix endavant, tira endavant, i la possibilitat de pedra d'alabastre. Sí que m'agradaria, per acabar, donar la paraula al senyor alcalde, el Josep Amill, i que ell ens, primer de tot, donar les gràcies a tots 6 propietaris, industrials, artistes, artesans dels tallers d'aquí Sarral, i crec que, Josep Amill, tenim feina perquè veig aquí un paper molt llarg amb diverses dates proposades per l'any de l'alabastre. No sé si podem fer un petit avançament.
Sí, podem fer un petit avançament. Primer que tot, gràcies per haver vingut. Gràcies no perquè he vingut avui, sinó que quan ens demanem alguna cosa a tots els 6 que treballen a l'alabastre, doncs tots col·laboreu. Ara properament anirem amb una exposició a l'Artesania de Catalunya, del 26 d'abril al 27 de maig. I la inauguració segurament es farà el dia 25, però bueno, ja, això ja ho comunicarem. Anirem a exposar, exposareu vosaltres doncs, les coses que feu. Voldríem que hi poséssiu coses amb alabastre de Sarral, perquè jo aquí he vist dues parts diferents. Els grans industrials, clar, no poden fabricar amb alabastre de Sarral, perquè sí que hi és, però no el tenim, perquè està amagat encara. Però sí que es demanaria que féssiu algun intent, algun model, encara que sigui petit, amb alguna cosa i poseu doncs, una mica de la base de Sarral per donar-hi aquest segell de qualitat. Perquè nosaltres la nostra idea també era si es feia l'abastre de Sarral, de buscar una marca doncs, que seria una marca de l'alabastre, que seria l'alabastre de Sarral. I que cada figura que hi hagi un petit detall de l'alabastre de Sarral, doncs hi hagués allí una enganxina que digués aquest alabastre és l'alabastre autèntic de Sarral. Vull dir, no us demano que feu camions d'alabastre, perquè ja es dic que es portaríeu un problema, però sí que si bonament podeu doncs, fer alguna figura, alguna peça, alguna aplicació dins de l'alabastre que treballeu ara, que és de l'Aragó, amb l'alabastre de Sarral, que jo crec que també és fora bo, perquè si li podeu donar una mica més de qualitat també vol dir que a vegades es pot apujar una mica el preu. No sé si això és compatible, però si dius és que aquest alabastre és molt fort i és difícil de treballar i doncs per comptes de valdre 10, doncs aquest val 15. És raonable i la gent... Jo veig una cosa, l'alabastre de Sarral està desconegut. Perquè quan tu ensenyes que venen molta gent a l'Ajuntament i els ensenyes aquella paret, que la podríem fer molt més maca si haguéssim tingut alabastre doncs, que l'haguéssim pogut trigar. Vam decidir de fer aquella paret, jo vaig anar a trobar una persona que sabia que tenia la seva vinya i tenia alabastre, i em va dir treu el que vulguis, i va sortir allò, i d'allò vam fer aquella paret. Però si anéssim buscant aquí i allà i allà, i hi hagués diverses pedreres que s'entregués, segur que n'hi hauria de blanc, perquè ho hem vist en molts llocs, de diferents colors, doncs això faré crec que seria bo. Nosaltres estarem a la vostra veu, si vosaltres es digueu que mirem de trobar pedra, doncs mirarem de trobar pedra. Si hem de comprar una cantera, la comprarem i la explotarem, no sé com s'ho he de dir, però el que volem és que el poble tiri endavant i que vosaltres tingueu una manera de guanyar-se la vida, si pot ser millor que ara, i si no, doncs que això que ha durat 100 anys, duri 100 anys més. Només per acabar, doncs tenim unes visites programades a Cervera, al MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i al Museu Marès a Barcelona, I després d'aquesta que s'ha dit, aquesta exposició que es farà durant un mes a l'Artesania de Catalunya. Sí. I després el dia 22, me sembla que és, el dia 22 es presentarà un conte, que serà un conte de l'Alabastre, per la Canellata Petita, i després una auca, que també serà l'auca de l'Alabastre. Una auca, doncs, amb la, tota la seva d'això, no una auca petita, sinó amb 48, me sembla que són, 48 vinyetes, doncs, parlant una mica de l'Alabastre de Sarral, no de l'Alabastre en general, sinó de l'Alabastre de Sarral. I després també tenim programat fer un concert, com ha dit el Térmens, que als Estats Units hi ha figures de l'Alabastre i peces, doncs, si no sé si s'ha donat compte, en moltes pel·lícules de l'Alabastre, ai, de la, moltes pel·lícules del cine, dels americans, surten peces de l'Alabastre fetes a Sarral. Doncs voldríem fer un concert de peces de música que, de les pel·lícules que hi ha a l'Alabastre en aquella pel·lícula. Buscar, que hi ha un buscat i tenim 8 o 10 pel·lícules que totes hi surten a l'Alabastre de Sarral. Una de les més famoses és la Patrick Woman, que em sembla que ho vau fer des de... des de l'Alabastre de Sarral allà, doncs, fer un concert amb música de pel·lícula, però que en aquesta pel·lícula hi hagués l'Alabastre de Sarral. I res més, per la nostra part, gràcies a tots per aquesta xerrada. L'Ajuntament està a la vostra disposició, farem el que bonament puguem, i gràcies a la gent que han vingut, i encara que l'any diem que s'acabi, doncs intentarem anar fent coses, perquè l'Alabastre és Sarral, i Sarral és Alabastre. I doncs el pròxim dia l'Alfredo diu que hem de fer una mica de piqui, perquè doncs ja farem una mica de piqui.
Amb aquestes... amb aquesta frase del senyor alcalde de Sarral és l'Alabastre, l'Alabastre Sarral, tanquem aquí la taula rodona. Moltes gràcies a tots els assistents i els participants. Gràcies.